Benvingudes a la Terra Batega. La Terra Batega, a punts per un món mobilitzat. Un podcast sobre emergència climàtica, lluites i resistències.
La casa, el pis, l'habitatge, és el teu refugi. És el que t'ha de donar seguretat. Tu necessites tindre aquella seguretat de que me n'aniré a casa, tinc un llit, em puc fer un plat calent i tancaré la porta i pensaré i demà serà un altre dia. Aquest sentiment de seguretat, aquesta certesa.
Habitatge és escola, que se retroalimenta. No tenim escola si no tenim habitatge. No tenim habitatge si no tenim escola. Si no tenim escola, no tenim poble.
Si no canviem les normes del joc, encara que generem més habitatge, mentre l'habitatge segueixi sent una mercaderia, això, o sigui, seguirà aquesta dinàmica.
Bon dia, Camila. Bueno, avui hem vingut a parlar d'habitatge. Així, per començar una mica, què està passant amb l'habitatge als territoris de muntanya com el Pirineu?
En relació al Pirineu i al territori del que estem parlant, nosaltres el que estem fent des de fa temps també amb el grup del RERUP és pensar en diferents tipus de qüestions i de problemàtiques que estan emergint i que s'enmarquen en el que va ser la emergència d'un discurs crític contra el model de desenvolupament local, no? I clarament, o sigui, tot el tema de l'habitatge també s'emmarca en aquestes dinàmiques recents que venim estudiant des de fa uns anys en el si d'aquest projecte, i l'eix de l'habitatge ha sorgit com un element estructurador, fonamental, o no? Una de les conseqüències. L'habitatge és un concepte que evidentment és fonamental, però que no dic que no sigui equivalent, però és interessant justament perquè ens permet pensar que hi ha dificultats, hi ha problemàtiques que no són noves i que els processos contemporanis entronquen dinàmiques, no?, d'especulació identificables a la resta del país. Per al Pirineu, concretament, hem d'afegir una sèrie de lògiques específiques que deriven de la història local. ¿Vale? I aquesta seria una mica la idea.
Som al refugi de la Seu d'Urgell.
Doncs soc Josefina Lladós Torrent, alcaldessa de Ribera d'Urgellet i presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
Jo soc la Sílvia Rodríguez Busqué, treballo a Montanyanes, que és una empresa petita que fem temes de desenvolupament local en zones de muntanya i que fa uns anys ja que treballem en projectes d'habitatge.
Jo soc en Miquel Albero i soc un dels impulsors de la llibreria cooperativa El Refugi de la Seu d'Urgell.
Jo sóc Jaume Soler Colom, he estat alcalde de Salàs per l'Assemblea de Montsalàs, una assemblea de veïns del poble.
Arnau Corberó Rifà, portaveu de Pirineu Viu.
Jo sóc la Júlia Li Capdevila i sóc sòcia treballadora de la cooperativa Coptero, que som una cooperativa d'arquitectes a Estamaltron, al Pallars Sobirà, i també tenim com una línia específica que treballa en temes d'habitatge i també formo part de Pirineu Viu.
Perfecte. Aleshores, qui vol començar explicant del seu territori? Quina és la situació actual?
La situació és molt preocupant. A l'Alt Urgell, que ara fa 5 anys, el problema de l'habitatge no estava en primera línia. Al cap de 2-3 anys ja va ser la preocupació més important. També és veritat que a nivell de Pirineu les circumstàncies i les situacions són molt diferents entre, ja no només entre comarques, sinó dintre de la mateixa comarca. Nosaltres a la comarca de l'Urgell, ja només a dintre de la comarca, hi ha una situació molt diferenciada entre la part sud, la part nord, i les valls, diguéssim, la vall de l'Avança i Tuixén, que queda més apartada del nucli central de comunicació, i són tres realitats molt diferents. La banda de la vall de l'Avança i Tuixén també durant aquest despoblament ja ve de molt més enrere, i allà sí que hi ha hagut una aposta molt forta i molt ferma, molt convençuda, dels dos ajuntaments per tirar endavant iniciatives que permetessin fer venir gent a la vall i que la vall no morís, perquè estava doncs en una situació molt crítica.
Sí, de fet, l'altre dia vam anar a Cornellà, ens vam trobar amb la Mercè de Reviure les Valls, que ens va ensenyar l'Hortal, aquest edifici que han recuperat de la Sareb i que ara és habitatge públic.
Ah, sí, ens ha parlat d'una regidoria, no?
Sí, no?
Val, jo sóc Mercè Valls Rovira, visc a Fórnols, a l'Avança i Fórnols, i per una banda sóc regidora de l'Ajuntament de l'Avança i Fórnols, regidora de repoblament, per l'altra sóc presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Vall de l'Avança i Tuixén, a Reviure les Valls. Reviure les Valls com a associació va néixer a partir del confinament, perquè hi va haver-hi la necessitat, o es va veure que ens estàvem quedant poca gent i que no podíem avançar d'alguna manera. I aleshores les primeres actuacions que es van fer a Josa i Tuixén, fent un inventari de cases i intentant posar-se en contacte amb propietaris de cases per oferir-los la possibilitat de que la gent que pogués llogar fos gent de primera vivenda. Esteu al municipi de la Vansafórnols i ens trobem concretament al nucli de Cornellana. Clar, aquest nucli es va, des de l'Ajuntament de la Vansa, es va aconseguir un edifici que era de la Sareb i amb 9 apartaments, que realment estava fantàstic perquè ja estava per viure i ja està ple. Es va comprar el 2022, va costar una mica posar-lo en marxa, però finalment, a partir de l'estiu del 2022, ja hi va començar a venir a viure gent. I el 23, l'estiu del 23, ja va quedar ple. És que les polítiques actives de l'Ajuntament de la Vansa no es basen només en aconseguir cases, es basen en que tot el pressupost, moltes de les accions que es fan, per exemple, el POSC, doncs es preveu que és el Pla Únic d'Obres i Serveis, ja està vinculat a aquestes polítiques de repoblament i arrelament. Per què? Perquè ara el destinarem a Cornellana a fer, a solucionar temes dintre del que és la plaça del poble, perquè se'ns enfonsa, però també posarem un parc infantil perquè ara torna a haver-hi nens al poble. Hi ha tota una sèrie de projectes o pressupostos que impliquen que tinguis aquesta visió de que t'està venint gent o que vols que et vingui gent nova i aleshores tota la política general que fem a nivell cultural o a nivell d'aquest tipus d'obra pública, té en compte això.
Que
no és només una política d'habitatge,
no.
És una política global.
Però no totes les situacions són igual en tots els pobles del Pirineu, no?
Hi ha tota la part del mig cap al nord de l'Alt Urgell que està rebent l'impacte claríssim de la situació que s'ha generat aquests últims anys a Andorra, amb l'arribada de molt treballador de fora per treballar a la construcció i que tenen problemes per viure al país, i la novetat, podríem dir entre cometes, de gent d'Andorra que ja no pot viure al seu país perquè no pot accedir a un habitatge a un preu adequat a la seva capacitat adquisitiva i que està baixant cap aquí, a aquests municipis, que a la vegada, doncs, en aquests 2-3 últims anys ja hem vist com, per exemple, el preu del lloguer dels nostres habitatges es disparava d'una manera increïble. Però, evidentment, qui més ho està vivint és la capital, la Seu. Els que estem, de fet, a l'eix comunicatiu de la carretera ho estem vivint de ple. I bueno, tot això té unes repercussions, evidentment, sobretot en el preu de venda i de lloguer, que de lloguer pràcticament és inexistent.
A nivell de taula d'habitatge també de l'Alt Pirineu i Aran, que s'ha estat fent a la Secretaria Tècnica des de Montanyanes, que és un treball. Una de les coses que, enllaçant amb el que deia la Josefina, que es destaquen i que potser diferencien la problemàtica de l'habitatge del Pirineu o de zones poc poblades amb les zones més urbanes és aquesta no disponibilitat d'habitatge, no? I que al final aquí, com que el parc d'habitatge és limitat, tot i que si comparem els preus, i a nosaltres ens sembla que els preus ja han pujat molt, perquè realment han pujat molt, els comparem amb Barcelona o amb altres zones, doncs, òbviament, fa la sensació de que el problema no és tan greu. El tema és que no hi ha ofertes de lloguer. O sigui, tu busques habitatge permanent i no n'hi ha. I no n'hi ha perquè, o sigui, també s'ha multiplicat en els darrers anys els habitatges d'ús turístic, perquè hi ha molts habitatges buits perquè és un territori on tenim moltes segones residències i, a part d'això, s'hi ajunta que és un territori amb unes dinàmiques laborals que són molt estacionals també, que, per tant, molta gent i que, a més, són molt vinculades al sector serveis i al sector turístic i que, per tant, els sous i les rendes també són més baixes que en altres territoris, no? Jo crec que això és un dels elements particulars d'aquí.
No, jo com reforçar aquesta idea que hi ha la Josefina d'aquesta varietat de situacions que es donen al Pirineu, no? De les diferents comarques. I al final, o sigui, jo crec que aquesta varietat de situacions al final són diverses conseqüències d'un problema de fons que afecta, jo crec, a tot el món, que és la mercantilització d'aquest dret, no? De l'habitatge, i que s'interrelaciona molt amb el model territorial que tenim aquí, no? És a dir, si tenim un model basat en el monocultiu turístic, aquesta mercantilització de l'habitatge es transforma en habitatge d'ús turístic, no? I tenim, doncs, de les densitats més altes d'habitatge d'ús turístic de Catalunya per habitant.
Val, jo donaré una visió més de la comarca del Pallars Jussà, segurament, de la zona... Jo conec bé el que serien els pobles que estan al Prepirineu, i jo crec que estem davant del problema que s'està extenent, és a dir, està combaixant, no? O sigui, tenim el fet de que hi hagi molta gent amb predisposada a adquirir una segona residència fa que la comarca del Pallars Jussà, per exemple, que potser fins ara no tenia aquest atractiu turístic que podia tindre l'esquí i el riu, no? Que és el que més està conegut, doncs allà ens ha aparegut doncs, les bicicletes de muntanya, el no sé què, i els pobles petits on hauria de ser fàcil tenir habitatge, hi ha un component, ja sigui de familiar, que els propietaris de l'habitatge els costa molt desfer-se d'un habitatge que no utilitzen, o ja sigui, una altra vegada, els habitatges d'ús turístic, que també hem copiat el model, no? Anem copiant el model i fa que realment, donat que molta gent també, gent jove, ara està tornant a veure la possibilitat de quedar-se al territori, no? Que segurament que igual a les comarques més... el Sobirà, l'Aran o la Cerdanya, això ja és impensable per ells, no? O el Jussà, que seria un lloc on molta gent jove està podent fer el seu projecte, doncs es trobem això en pobles buits, amb cases tancades i sense accedir a aquest habitatge.
També des de l'experiència de Montanyanes i de les diagnosis i dels plans que s'han anat fent aquests darrers anys, un altre dels factors que fan que sigui una problemàtica important és que estem en un territori que ja fa molt temps que està fent polítiques de fixació de població, d'arrelament, etc. Llavors, quan ens trobem que de cop l'habitatge, o sigui, l'habitatge és un pilar fonamental, no?, per assegurar aquest arrelament, aquesta estabilitat poblacional, i a més parlem de comunitats que són molt petites, que òbviament és un factor que també afecta als barris de Barcelona o als barris de qualsevol ciutat que pateix algun tipus de gentrificació també, però quan estem parlant de pobles de 100 habitants, 50, 15, doncs òbviament els efectes es noten molt més. I paral·lelament a això, un altre dels factors és que les administracions locals del Pirineu són molt petitetes i sí que hi ha la tendència que cada vegada més, no, en els darrers anys s'ha anat fent que sigui des dels municipis que es facin i que s'impulsin les polítiques d'habitatge, però és que els municipis alpirinencs tenen molt poca capacitat d'actuar per si sols, no?
No, que estava pensant en el tema de la disponibilitat, la no disponibilitat d'habitatge, que crec que no ho hem comentat. Per una banda, que no hi ha habitatge públic o és insignificant, i llavors vol dir que tota la resta és privat, com que no està regulat de cap manera, al final és com que depenem de la voluntat dels propietaris, de què fan amb el seu habitatge, no? I al final crec que des dels moviments socials estem confrontant això bastant, no? Que a vegades sembla criminalitzador i no és ben bé així, però és com que depenem completament de la voluntat de què fan amb aquests habitatges privats, no? I tampoc crec que hagi de recaure la responsabilitat sobre aquestes persones, vull dir que crec que tampoc és just, no, analitzar-ho així. I inclús des de la taula d'habitatge també arribem a la conclusió de, ostres, què podem fer? Sensibilització. Perquè incentius, o sigui, tampoc es pot fer molta cosa, no, en aquest sentit. I si has d'escollir entre posar el teu habitatge en un Airbnb o en un lloguer temporal que pots cobrar 4 vegades més que si el poses en lloguer de tot l'any, bueno, doncs és complicat.
El principal problema, ho comentava l'Arnau, és fer de l'habitatge un producte del mercat. Això ve, o sigui, el boom dels habitatges d'ús turístics ve perquè hi va haver un canvi de normativa. Per tant, hauria de ser tan fàcil com tornar a canviar la normativa, no? Vull dir que al final les administracions, és a dir, les competents, clar que tenen responsabilitats i clar que tenen al seu abast poder canviar aquesta dinàmica amb la que estem aquests últims anys. Heu preguntat, no?, per què no hi ha disponibilitat d'habitatge. És el que dèiem, d'habitatge n'hi ha, d'habitatge buit n'hi ha molt. Quan es parla d'aquest pla de construcció de nous 50.000 habitatges, pues et fa molta por, sobretot els que som de pobles petits, perquè dius, nosaltres creixer no podem pas créixer més. Tenim un problema molt greu que a vegades no se'n parla, perquè s'entén que som pobles de muntanya, aquest problema no hi és, però hi és, que és l'escassetat d'aigua. Vull dir, és que ja comencem per aquí, és a dir, tenim pobles que de muntanya que amb aquests 2 estius de sequera s'han assecat fonts i hem hagut de començar a aplicar restriccions. Per tant, vull dir, plantejar un panorama de creixement urbanístic és com no pot ser. Com deia també la Sílvia, estem en un context de pobles molt petits, de gent doncs, amb les seues maneres de veure la vida i de viure, que els hi ha costat, que poden han tingut males experiències, perquè això ja ha sigut quan han decidit llogar el seu pis o la seva casa, que en els pobles parlem bàsicament de cases,
que llavors es tanquen molt en banda a poder tornar a llogar, i que llavors aquí faria falta que intervingui l'autoritat competent amb habitatge per donar aquesta seguretat als propietaris de lloga a un preu raonable, que jo, si hi ha algun problema, hi seré, però això necessita molts recursos. Per què ens costa que vinguin metges, infermers, mestres, professors, per si la mínima ja no... Vull dir, arriben aquí i no tenen on viure. Estem parlant de la gent que potser vivien al poble, que es van comprar el seu piset a la Seu, perquè quan fossin grans doncs poguessin estar a prop de l'hospital, sí. Perquè això és així. I llavors deixen la casa del poble, i segurament aquesta gent, si tinguessin una certa confiança, no veurien problema en llogar-la. Després, clar, parlàveu que jo sempre també quan em parlen de la Diputació de Barcelona, dius, no podem parlar d'equilibri territorial al nostre país quan ja tenim tantes diferències entre municipis, segons la Diputació que tinguem a darrere o no. La Diputació de Barcelona és una institució poderosíssima, amb molts diners, i que amb temes d'habitatge hi ha jugat moltíssim. Vull dir, entre el mateix país també tenim unes diferències molt, molt grans i en el cas del Pirineu, en aquest sentit, hi sortim perdent claríssimament.
Jo sí que m'agradaria ficar l'èmfasi com deies tu, en el fet de que la liberalització de l'habitatge d'ús turístic és una competència absolutament des del sector que ja estava institucionalitzat com a turístic, no?, els hotels. L'exemple de Tremp, per exemple, que no seria... Torno a dir, el Jussà, no, Tremp d'entrada no ens crida l'atenció com que sigui un lloc on la gent va esquiar, no? Doncs Tremp, tenim l'Acadèmia Militar, que ara aquesta setmana passada ha hagut com, no sé, 1.000 militars que s'han llicenciat, i curiosament aquestes 1.000 persones han estat allotjades a Tremp, totes amb pisos, amb habitatges d'ús turístic, és a dir, la gent de Tremp en els últims 4 anys ha pujat el lloguer de 350 a 650, un lloguer mitjà, i casualment no hi ha habitatge de lloguer, però casualment arriba un evento d'aquests i tothom té lloc, perquè tothom té lloc amb habitatges d'ús turístic, no? Jo penso que l'administració hauria de ser molt clara, i hi ha un sector que és professional de l'habitatge turístic, que són els hotels, els càmpings, ho sé. A Salàs de Pallars, al meu poble, tenim 14 habitatges d'ús turístics actualment i tenim una fonda que aquest any anava a fer els 100 anys. I la fonda ha tancat l'hotel històric de Salàs. I els habitants de Salàs diuen, no, quina pena, ens ha tancat l'hotel que teníem aquí, que cada tarda es trobava la gent del poble, no? I jo sempre faig la reflexió, és que ha tingut una competència deslleial absoluta, no? I jo crec que s'ha de ficar en mà directament amb aquest tema. L'intrusisme que suposen els habitatges aquests turístics són increïbles.
Clar, és que és xungo això, o sigui, és que estem parlant d'habitatge com un problema. El no poder pagar el teu lloguer te dona una sensació d'inseguretat brutal, o que estiguis pensant, ostres, és que el meu contracte de lloguer acaba d'aquí 2 anys i no sé el que va passar, clar, no pots agradar-te al poble, no pots... I aquí, el que deia la Júlia, evidentment que no s'ha de posar el focus en els propietaris, perquè al final també el sistema està fet com està fet. No? O sigui, al final, com aquell qui diu, tonto l'último, no? O sigui, en el sentit, si el sistema ho permet i tu pots rellogar la casa 3 vegades més que el que hauria de ser moral, per dir-ho d'alguna manera, pues claro, pues al final ho faràs, perquè tot el món del teu voltant ho està fent, pues tu també ho faràs, no? I després, o dels recursos... En aquest sentit, aquí te sap molt de mal que sé que ho dius amb tota la bona voluntat del món, però després us veus. No sé, fa poc en un diari que es deia Crític, no? Va sortir com amb els 3.000 milions d'euros que se van a gastar en l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, quantes infraestructures podrien fer arreu de Catalunya? Trens, no sé què, no sé quants. O sigui, recursos n'hi ha. El tema és on destinar aquests recursos.
Potser amb això m'ajudes, Arnau, però com des de l'experiència, des de l'arquitectura, hi ha el tema del preu de la construcció aquí. És molt car construir el Pirineu. És igual de car. És supercar. I llavors penso en la gent que pensa en l'habitatge com a inversió, no? En aquest moment on l'habitatge està dintre del mercat. Per tu recuperar aquesta inversió amb un lloguer de 300 euros no ho cobriràs mai. És així. I com crec que això també és una de les coses que que ha accelerat o ha fet que passi això, no? Que gent que potser té un habitatge buit, que s'està caient, l'únic motiu pel qual, o la motivació pel qual l'arreglaria, si pot recuperar la inversió, no? Llavors, no sé, això també és com un tema que a resoldre, penso. Què han de fer les administracions? Han de posar diners públics per facilitar que aquests propietaris privats arreglin habitatges que després tornaran al mercat privat, no? Com, bueno, és difícil trobar, com a, sí, trobar l'equilibri amb això.
La gent pensa, no, compro un habitatge i amb això m'ha de retornar un 4%, tal, no sé què hi ha. O sigui, és realment una vegada més aquesta mentalitat de... Inclús n'he parlat amb amics, no?, que viuen de lloguer i em diuen, bueno, jo com propietari es compri un pis per llogar-lo i que amb l'hipoteca se'l pagui. Això és profundament desigual. O sigui, com el treball d'un altre, tu t'estiguis fent un pis, quedant un pis que serà propietat teva, és profundament desigual. Llavors, aquest... Crec que per mi la paraula que em surt al pensar en habitatge és desigualtat ara mateix. I volia afegir una cosa que s'ha dit abans, que és tots aquests ajuts de la rehabilitació, que si el Next Generation i tot això. Clar, crec que aquí també hi ha un perill, que és que sí, que incentivem ajuts a la rehabilitació perquè els propietaris rehabilitin per recuperar patrimoni, que crec que en el fons és el que necessitem aquí al Pirineu, no? Recuperar patrimoni que ja existeix, però alhora pot generar un efecte també com de certa... una mica com gentrificador de dir, o sigui, és que ara els pisos aquí estan tan bé que els preus són impagables, no? Llavors, vull dir que sí, rehabilitem patrimoni, però alhora, jo què sé, establim tot el Pirineu com a zona de mercat tensionat, perquè si no podem regular els preus, rehabilitarem els habitatges antics i estaran a preus impagables, no? Llavors, jo crec que les línies han de ser, les línies d'acció han de ser diverses. I aprofito per fer una reflexió que sí, crec que amb aquesta qüestió de que parlàvem ara, no? De nouvinguts aquí al Pirineu o al món rural, i jo crec que hi ha dos tipus, no? I que som els neorurals, que arribem aquí des d'una posició com de privilegi, no? D'urbanita, amb una romantització de la muntanya, que volem viure una vida més tal... I, doncs, això, gent blanca, amb estudis, amb un rerefons cultural, potser inclús amb una segona residència, etc etc. I després hi ha una altra tipologia, que són gent normalment migrada, que venen del sud global, on sigui, i que també arriben aquí per altres motius, sense cap mena de romantització ni res, per pura feina, i les dificultats que tenen són afegides, no? Vull dir, aquesta dificultat d'arrelar per una banda i després per les qüestions de racialització o el que sigui. I això, per exemple, es veu molt clar a Puigcerdà, no? Que hi ha una comunitat molt gran de sobretot de colombians, i la qüestió d'habitatge allà és, o sigui, és com tot el que hem estat parlant multiplicat per 10, perquè també hi ha qüestions de màfies de pisos, de relloguers, de tres famílies vivint en una sala d'estar separada en cortines, bueno, qüestions així com més d'emergència i d'infrahabitatge, no?
Doncs jo sóc fill de Gavarra, que és un poble molt petit de l'Alt Urgell, i jo sempre del Pirineu. No em fa ni millor ni pitjor persona per parlar d'habitatge i per parlar del Pirineu, evidentment, i entenc molt bé el que dieu, però sí que és veritat que amb el fet de ser o no rural o ser de nascut aquí de sempre, crec que hi ha una cosa que condiciona molt, que és les segones residències. Quan dic les segones residències, vull dir la gent que, els pobles petits, per exemple, qui va migrar la gent que podia. O sigui, fa molts anys, qui ara té les cases tancades a dins dels pobles, no és la gent que s'ha quedat al poble i que això, sinó els que tenien mitjans van anar a Barcelona a treballar, van anar a estudiar, i ara aquesta gent són els que molta gent que són del poble de sempre pugen a passar l'estiu, no? I tenim aquí aquestes cases tancades per si ha de vindre el nebot, per si ha de vindre el cosí. Llavors ja un sol propietari té tres cases a dins d'un poble tancades, no? Per conservar això. I són de tota la vida, sí, són segona residència també, no? És a dir, són més de primera residència, són més del Pirineu, ells, que una persona que ha vingut, que vol instal·lar-se allà, no? Hauríem de... I això també és una cosa que es va, amb l'habitatge, va entrellaçant-se, no? Aquests drets que ens hem emportat d'aquí, ara els conservem amb les cases tancades, perquè, clar, és la casa de l'avi de tota la vida. Pugem un mes a l'estiu i aquell mes militem al poble com si estéssim tot l'any i tenim... Miro l'alcaldessa perquè... Fins que em pot entendre.
I sí, l'entenc, el que diu el Jaume, i té bastanta raó. A principis dels 2000, que, per exemple, el meu poble va créixer d'una manera... Jo crec que sí, va créixer perquè podia créixer amb una sèrie de parcel·les, però va créixer amb unes edificacions que no pertocaven en un poble. En aquells anys, quan hi va haver aquest boom que va ser generalitzat, vull dir, una història a nivell de tot el país, va vindre gent nova, evidentment, a viure al poble, i encara va ser un gent que venia d'altres punts del mateix, a l'Urgell o d'altres punts de Catalunya o de l'estat espanyol, que encara van fer una mica de sentiment de poble. Per exemple, nosaltres, el nostre col·le, que era l'únic que quedava obert al municipi de tots els pobles, es va poder salvar en aquell moment gràcies a que aquestes famílies noves que van vindre van apostar pel col·le del Pla, eh? Jo sí que detecto una diferència amb la gent que ha pogut venir aquests últims 5-10 anys. Nosaltres ara ja som, els pobles del nostre municipi són pobles dormitori 100% de la Seu i d'Andorra. Que hi ha gent de tot tipus, és a dir, hi ha la gent que efectivament, o sigui, arriben a un poble, s'adapten a la vida del poble, entenen que és un poble i que, evidentment, doncs, les coses que potser demanaràs a la ciutat no les pots demanar en un poble, vull dir, és així, vull dir, no tenim els serveis d'una ciutat, no tenim guàrdia local, no tenim semàforos, no tenim regulació de moltes coses, a vegades... fa pocs dies vaig tenir una xerrada amb una parella i dic, és que no ho podem estar regulant tot, hi ha d'haver una mica de bona col·laboració de tothom. Jo crec que això sí que s'està perdent, o això és el que jo visco com a alcaldessa. Està triomfant l'individualisme, està triomfant l'egoisme, que jo penso que aquest també és un tema, bueno, al final vull dir, no mos escapem també de la dinàmica del nostre entorn, i dels discursos reaccionaris i de l'auge de l'extrema dreta, que, bueno, jo crec que des properes municipals aquí també ja veurem, eh?
Per posar-hi una mica de llum, hi ha iniciatives locals o comarcals o comunitàries d'alguna manera que estiguin intentant donar resposta a aquesta situació?
Bueno, jo, com a membre de Pirineu Viu i també com a membre del Sindicat d'Habitatge de Cerdanya, pues, bàsicament mencionar la mobilització popular, que és clau per... Bueno, té com dos objectius, no? Un és apretar l'administració, totes elles, tot i que som conscients que les administracions locals, les capacitats que tenen són limitades i les forces i molts cops fan quasi des de la militància. Però, bueno, entenem que hi ha altres administracions locals que també s'han col·locat en una posició de comoditat i que no estan fent el que haurien de fer, vull dir que hi ha de tot. I després l'altre és com intentar generar discurs, no? O generar consens a la població d'aquí del Pirineu de que la situació i el model territorial que hem assumit com a bo i com a futur desitjable, doncs no és tal, no? I al final, doncs, aquest és el paper de la mobilització popular, però ja en si és una iniciativa.
També, o sigui, sumaria el que diu l'Arnau, que aquests darrers anys a cada una de les comarques i a totes les comarques, no? Potser Jussà, no n'estic segura, Vall-d'Aran, però a l'Urgell, Pallars, Sobirà i Cerdanya han nascut sindicats, bueno, grups comarcals, i que també hi ha una coordinació entre aquests grups i que es va fent aquesta feina també, no? Des de moviments socials. I paral·lelament des de les administracions del territori, fa 3 o 4 anys va néixer la Taula d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran, que és un òrgan que està coliderat o que s'ha impulsat conjuntament entre IDAPA, que és l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, i l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran. I reuneix una trentena de membres d'àmbit públic, privat, tècnics, moviments socials, etcètera, una mica de representació de gens que treballen i que estan en l'àmbit de l'habitatge a l'Alt Pirineu i Aran. I des d'aquest òrgan també, o des d'aquesta entitat, s'han anat fent, o sigui, per una banda s'intenta acompanyar els municipis i els ens locals amb recursos, guies, formacions, amb assessorament jurídic, aquest últim any, per exemple, en temes d'habitatge d'ús turístic. O sigui, es va com desplegant aquest suport que des dels municipis per si sols doncs és difícil d'entomar.
Jo crec que des d'alguns projectes de l'economia social i solidària també en paral·lel anem pensant quines coses podem fer des d'aquí, i hi ha l'exemple del Roble, per exemple, no? Que és una col·laboració entre Alba Jussà, Montanyanes i Cop d'Era per mobilitzar habitatge al Pallars Jussà inicialment va començar molt amb clau, no?, de solitud no desitjada i així, i ara jo crec que també s'està obrint altres perfils. I surt molt des de la necessitat, no? Com si no s'està fent des de l'administració, doncs ho fem nosaltres també. Jo crec que també hi ha iniciatives com a Reviure les Valls, a l'Alt Urgell, que també van movent coses, no? I ara les cooperatives d'habitatge, que hi ha, si no m'equivoco, hi ha dues cooperatives en procés a la Cerdanya, dues a l'Alt Urgell, i als Pallars n'hi ha dues en funcionament, que també van fent, no?, com un altre model alternatiu. No sé, jo crec que més o menys de coses que han estat passant, no sé si... Jo crec que també hi ha ajuntaments que han arreglat antigues escoles, no?, els estudis, que ho han posat com a lloguer social...
Després dels ajuntaments, el que ens ha tocat fer, que és una cosa que està corrent i tothom hem fet, com deies, no?, ordenances de pressa per poder protegir els habitatges d'ús turístic, no? Sobretot, suposo que la típica ordenança que tots els ajuntaments estem en procés d'aprovar o ja s'ha aprovat, és una ordenança d'ús turístic dels habitatges. I jo crec que aquí hi ha un problema, que és una cosa que hem intentat a Salàs i que no ha estat possible, és que quan donem una llicència des d'un ajuntament, aquesta llicència la donem per sempre, no? Si no canvien les condicions de l'habitatge, no perds la llicència. Nosaltres vam proposar fer un tipus de llicència que, si en un municipi es decideix que hi poden haver 5 habitatges d'ús turístic, que aquest dret no el tingui un ciutadà de per vida, sinó que poguéssim fer un barem de punts on si tu tens un habitatge de lloguer normal, corrent, doncs t'apuntes al d'habitatge d'ús turístic i cada 5 anys, que és el que dura un permís d'això, doncs tinguessis més punts per accedir-hi i que anessin rodant, perquè al final la llicència d'explotació d'un habitatge d'ús turístic és una llicència pública i creiem que seria més democràtic, no?
A l'Alt Urgell hi ha molts municipis que sí, han fet això, agafar l'antiga casa de la mestra o l'antiga escola de tants pobles que tenim que van haver de tancar els col·les, doncs ja els han convertit en habitatge. Clar, no deixen de ser petites accions i com per exemple el tema de les cooperatives, és aquelles iniciatives absolutament lloables que arriben també tenint la repercussió que tenen, perquè nosaltres, per exemple, ara parlant com a alcaldessa, el nostre municipi ara mateix no tenim no necessitem que vingui més gent. És el que diem, aquelles diverses realitats. Nosaltres ara mateix, estem fregant els 1.000 habitants, que serà la primera vegada de la història que passem dels 1.000 habitants entre tots els pobles, i no era, diguéssim, l'objectiu que teníem, també perquè som molt conscients de les nostres limitacions. Insisteixo molt, per exemple, en el tema de l'aigua, eh? Però sí que hi ha molts municipis que estan en unes altres circumstàncies i han aprofitat doncs, això, aquests equipaments municipals que tenien per poder habilitar-los com a habitatge, o, per exemple, això que dèiem, no? La Vall de la Vansa i Tuixent, doncs sí que hi ha hagut iniciatives que han tingut una mica més de calat per aconseguir fer venir gent de fora i permetre que la vall doncs, continuï mantenint una vida com ha tingut sempre, que estava bastant amplida aquests últims anys. Després, clar, i això a vegades surt a la taula d'habitatge, no? El fet que aquest decret que va fer el govern doncs, per regular els habitatges d'ús turístic i que tots els ajuntaments de les zones tensionades han celebrat moltíssim, però que també es veu la dificultat, no?, de com aplicar-lo i, de fet, que estan encorrent el temps i arribarà que falti 2-3 anys, no?, perquè acabin els 5 anys aquests que hi havia com de transició i molts dels habitatges d'ús turístic que hi ha a dia d'avui hauran de deixar de ser-ho. Jo no vull ser malpensada, però tinc els meus dubtes de que d'aquí, quan hagi passat aquests 5 anys, realment hi hagi una eliminació d'habitatges d'ús turístics com el decret diu. L'impacte d'augment de població ha sigut brutal en els últims 20 anys. Hem passat de 6 a 8 milions en 20 anys, però els serveis ni l'habitatge no han anat en consonància amb aquest augment de població. Llavors, aquí hi ha un problema greu, també per el que diguem. És a dir, els serveis no estan dimensionats. Els serveis que tenim a nivell de país, i ja no diguem en zones com les del Pirineu, no estan dimensionats a l'augment de població que hi ha hagut. I aquí també hi ha un problema molt important a nivell de salut, d'educació, de serveis socials. És un problema molt de fons.
És que si no canviem les normes del joc, encara que generem més habitatge, mentre l'habitatge segueixi sent una mercaderia, això O sigui, seguirà aquesta dinàmica. Al final, la línia, i aquí ja també com apuntant cap a futurs, segurament és que canviem aquest, no? I s'ha de canviar des de dalt de tot, com si diguéssim. I jo moltes vegades penso, és que el nostre horitzó, com pel que treballem i que potser és una mica utòpic, però és que hauria d'estar socialment mal vist si hi ha algú que està utilitzant l'habitatge en un ús que no és... Igual que a poc, no, pues, ens pensem dues vegades a l'hora d'agafar un avió o no agafar un avió, o ara hi ha una consciència climàtica o ambiental que no hi havia fa uns anys, i com que crec que la línia ha d'acabar sent una mica aquesta, no? I...
Jo estic en un moment, ara ja no parlo com a Pirineu Viu, sinó a títol personal, des de fa uns mesos així, estic com un moment de canvi d'imaginar el futur. I fa res vaig llegir una entrevista que li feien al David Suzuki, que és un activista canadenc que s'ha dedicat durant molts anys a intentar generar discurs cap a la classe política i econòmica com per fer un canvi de rumb. I fa unes setmanes, en una entrevista, va dir com "it's too late", en plan... Algo que no s'havia atrevit mai a dir-ho, justament per no anar en contra del que ha fet durant dècades. I ara, una mica com la seva visió, i jo la comparteixo una mica, o cada cop la comparteixo més, és que realment estem com... ja no hem arribat a temps a generar un canvi a la societat i a les èlits globals, a polítiques socials, com per evitar el col·lapse, diguéssim. I ell el que diu és que a partir d'ara, o en el moment en què això arribi, les unitats de supervivència seran les comunitats locals, no? Llavors, aquí és on jo m'agafo, i m'agafo a l'esperança que diu el Miquel, vull dir que crec que aquí hi ha com una... Hi ha un caldo de cultiu, un possible caldo de cultiu en què les comunitats d'aquí siguem resilients i trobem la manera de recuperar també, i enllaço amb el que deia abans la Josefina, no? de que ara hem com delegat la governança del nostre territori a l'administració, no? Hem institucionalitzat la governança i la vida dels nostres pobles, i justament les institucions aquí són dèbils, no? Quan abans la governança comunal doncs tenia molta més força. Llavors, en aquest sentit, crec que és cap aquí cap on m'imagino el futur i cap on crec que anirem. I ara li torno a donar pas a la Júlia.
Una de les iniciatives que estem intentant impulsar entre diverses cooperatives, entitats de l'economia social del Pirineu, és un projecte que es diu Llosats. Som gent que ens dediquem a... Bueno, que tenim diferents professions, i la idea és com ajuntar-nos per donar millor resposta al tema de l'habitatge. Llavors hi ha una primera branca o servei que s'oferiria des d'aquesta nova entitat, que és la consultoria, que ja ho fem, ja ho anem fent, però com professionalitzar-ho més, millorar-ho, col·laborar entre nosaltres, no? Tenim una gestoria amb un economista, arquitectura, dinamització local, enginyeria, hi ha com una mica de barreja de perfils. I bueno, crec que també com a professionals ens passa, que un consell comarcal ens diu "ai, tinc tants diners per fer no sé què, salva'm", no? I és com, bueno, ens anem a pensar-ho bé perquè nosaltres tampoc tenim la resposta, no? I plantejar-ho. I després, més enllà d'aquesta línia, que és una mica el que ja estem fent des de les nostres feines del dia a dia, volem començar a gestionar habitatge, poder tenir a càrrec, no?, com a habitatge, encara que no sigui nostre, gestionar-lo, rehabilitar-lo, potser fer-hi projectes de masoveria, cooperatives d'habitatge, trobar també fórmules que encaixin amb el Pirineu, no?, perquè també amb les cooperatives d'habitatge estem veient que és molt complicat fer el mateix model que funciona en altres llocs, aquí és més complex, i llavors com repensar com poden ser aquestes copes d'habitatge, o potser ha de ser una sola entitat on qualsevol persona pot fer-se sòcia i és més inclusiu. Després ja la següent pota del projecte seria arribar a tenir tinença d'habitatge, o sigui, poder ja adquirir coses i llavors blindar aquest habitatge, treure'l del mercat, blindar-lo de diferents maneres que hem d'estudiar, no? Una de les maneres que es comença a fer a Catalunya és que hi hagi molta gent o molts gens diferents de la governança d'aquest edifici o d'aquest habitatge perquè no es pugui desfer tan fàcilment, no? Llavors, si tens implicats a l'Ajuntament, a aquesta entitat, a comunitats de veïnes, pots fer que això no, que després no puguis especular, no?, amb aquest habitatge. I per últim, la flipada ja del projecte és que pugui ser un fons d'inversió, no? Igual que, doncs jo que sé, COP57 fa títols participatius per adquirir habitatge, doncs també això crec que és una feina de... O sigui, és carrera de fons, però que la gent pugui confiar en, per exemple, deixar els seus estalvis en aquesta entitat on saben que el que es farà amb aquests estalvis és invertir-lo en poder mobilitzar habitatge.
Apuntar que al final una mica la voluntat del projecte és aquest funcionament públic comunitari, no? de la comunitat local amb l'economia social i solidària i l'administració pública, que aquí està molt arrelada, no? I que al final tot es barreja una mica, i estimular aquesta barreja i aquesta tinença col·lectiva de patrimoni, on poder com construir aquest comú d'habitatge, no? Entendre l'habitatge com un bé comú, com un bé comunal on poder construir les vides en els pobles del Pirineu.
Penso que també el futur passa perquè hi hagi un canvi radical de... És a dir, l'habitatge és un bé que el capitalisme l'explota en oferta-demanda, però no és l'oferta, no tenim capacitat de crear habitatge per alimentar aquest sistema, no? Llavors, hem de canviar les normes, ens hem de posar, s'hi ha de posar tothom, però, o sigui, aquestes solucions que estem parlant penso que són les possibilistes, les que podem fer aviat, però no hem de deixar de banda dir que no es pot canviar el sistema de regulació, perquè és que si no, no ens en sortirem. Si només busquem solucions al voltant, però gent com la Josefina, que no, vull dir, aquesta veu des de l'administració jo crec que és bàsica, que s'estengui i que sigui molt clara.
És a dir, amb la situació actual jo no veig que es pugui regenerar res, poden ser petites coses a nivell local, segur que sí, i més en un entorn com el Pirineu, que jo crec que bueno, ja ho portem a dintre, no? La gent de muntanya i l'esperit de muntanya de quan hem arribat en patit situacions complicades, hi ha aquesta capacitat de sobreposar-se i de trobar opcions i de trobar solucions i de continuar vivint, perquè aquest és el nostre medi i volem viure aquí. Però amb tot com està muntat ara, jo crec que ja és massa tard i ha de venir una situació de col·lapse per tornar a refer fonaments i a fer nous replantejaments.
Jo sóc optimista, o sigui, vull ser optimista perquè si no, mira, apaga i vamonos, xapem tots i si anem a casa i que vinga el col·lapse, com deia la Vanessa Reixa, i ja veurem què fem, no? I crec que sí que n'hi ha una certa consciència en el Pirineu des de diversos àmbits, des del cooperativisme, des de la cultura, inclús des de certes administracions, no? O sigui, jo estic escoltant a tu i te veig amb certa consciència de la realitat que hi ha, no? I preocupació també, no? I crec que hi ha com aquesta oportunitat, una finestra d'oportunitat per construir un altre Pirineu més amable, més de territori, més arredat, més, no? I que puguem viure dignament.
Clar, jo crec que no hem de parar fins que no tinguem habitatge, igual que tenim escoles i sanitat, i l'alimentació hauria de ser el mateix, no? Com per tothom.
Fins aquí el capítol d'avui. Si t'ha agradat, comparteix-lo, penja-ho a les teves stories, retuiteja'l, explica-li a la teva veïna, parla-ho amb el teu amant, per seguir escoltant com batega la terra, perquè, com deia la biòloga Lynn Margulis, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als que s'associen. Aquest projecte ha estat finançat per RERUR, on estem explorant les resistències al Pirineu. Un podcast de Maria Borràs Escaiola i Liliana Moreno Camargo, amb la col·laboració de Marina Vila Aragonès en la narració. Gràcies per escoltar La Terra Batega.
La Terra Batega.
Apunts per un món mobilitzat.